L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
Jo el que li diria a una persona jove que està pensant en llevar-se la vida és que el moment que està passant ara mateix és un moment molt complicat i molt difícil, però que va passar. És un problema de segur que l'està fent patir, però és temporal i cal demanar ajuda a l'entorn familiar, d'amistats, de la persona que siga que penses que et va ajudar i, per suposat, ajuda professional. I que aquest patiment es pot llevar i es pot aminorar. I la situació pot ser millor o no, però com enfrontem aquesta situació sí que podem canviar-la i sí que podem mirar d'una altra manera, des d'un altre punt de vista, sempre amb l'ajuda que n'hi ha que demanar. Per això parlar és tan important, no? Perquè si no ens donem l'oportunitat de demanar ajuda és molt complicat.
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit Maria de Quesada, autora de La Niña Amarilla. El 2021 es van suïcidar 22 menors de 15 anys, un 57% més que el 2020. S'han triplicat els intents de suïcidi entre els adolescents després de la pandèmia. 2 de cada 10 alumnes reconeixen que en algun moment han pensat que es volien morir i 1 de cada 10 admet que s'autolesiona amb freqüència. Com pot algú de 15 anys pensar que l'única opció és acabar amb la seva vida? De la prevenció del suïcidi de menors en parlem.
Doctor Francisco Villar, psicòleg clínic, coordinador d'atenció a la conducta suïcida en adolescents de l'Hospital de Sant Joan de Déu i autor de Morir antes del suicidio. Cecília Borràs, psicòloga. El seu fill es va suïcidar i funda la primera associació espanyola que acull a les famílies que ho han viscut. I Maria Quesada, periodista i impulsora de l'associació i llibre La Niña Amarilla. I acabarem amb els llibres per somiar del Jaume Centelles.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Les persones que pensen en la mort, el que volen és matar una forma de viure, no matar la vida. Francisco Villar.
I diu el doctor Francisco Villar: jo em dedico a no fer el que volen els nois. Estic tot el dia amb nois que volen acabar amb la seva vida i em deixo la pell perquè no ho facin, i això em converteix en un intolerant perquè no estic d'acord amb aquella situació, i per tant tot el que faig és intentar que aquest nano es replantegi el que suposadament vol o desitja. Els nanos han d'estar protegits fins i tot de les seves decisions. La intervenció en el suïcidi consisteix en no respectar la decisió de l'adolescent, tot i que no ha de ser jutjat, sinó ajudat. Diu el doctor Francisco Villar que el suïcidi és una finestra d'oportunitat que s'ha d'agafar, perquè, de fet, explica que en l'adolescència per cada suïcidi consumat hi ha entre 100 i 200 intents.
Sí, efectivament, el suïcidi, la conducta suïcidal, la ideació de suïcidi és la que s'ha d'agafar com una finestra d'oportunitat precisament per evitar aquest final no desitjat.
Expliques, de fet, que s'ha acabat l'efecte de la pandèmia, però que continuen els intents de suïcidi, no? La pregunta que ens feien al Telegram del programa és per què hi ha menors que es volen suïcidar, no? A partir de quina edat pot aparèixer aquesta idea, no? I les diferències una mica, si n'hi ha, entre gènere.
Sí, les diferències, per anar a la primera pregunta, l'edat aproximadament a partir d'una persona que comença a tenir consciència de la mort a partir dels 8 anys. A partir dels 9-10 anys, en població normal, ja es pot i comença a identificar la ideació, les primeres, els fenòmens menys, per dir-ho d'alguna forma, menys greus. I parlen fins i tot d'un 8-9% amb estudis en població general, amb 8-9 anys, 9 anys i 10 anys. Això per la part de l'edat. Per la part del gènere, les diferències són molt marcades i, de fet, el que ens estem trobant avui també és això, precisament. O sigui, que els intents de suïcidi han incrementat moltíssim, però sobretot amb les dones. Amb els homes no hem vist aquest increment tan exagerat de suïcidi. Es mantenen amb les mateixes expectatives que prèvia a la pandèmia.
I el per què, no? Aquesta pregunta que ens feien a Telegram, de com pot ser que un noi de 15 anys o menor es vulgui suïcidar, no? Això és com una bufetada, no?, la nostra societat, que estem fent malament, no?
Això segur que sí, perquè, mira, el suïcidi, una miqueta el que intentem traslladar és una història de dolor, de desesperança, de falta de vinculació amb l'entorn i de capacitat de suïcidi. Si un noi es vol suïcidar, possiblement encara no estem amb la capacitat de suïcidi perquè no la té establerta, però sí que sabem que estem en una situació d'un escenari de que tenim un nano patint, que no seria algo que tampoc ens alertaria molt, perquè ja sabem que l'adolescència és un període d'una davallada de la sensació i de la percepció de la satisfacció en la vida, perquè és un moment de canvi, de lluita, d'estar emprenyat. Llavors això no ens espantaria, però sí que aquesta desesperança associada, o sigui, hi ha alguna cosa allà que el nano pensa com que fa una invalidació d'aquest patiment, o sigui, m'està passant alguna cosa que és com que normal, no sortiré d'aquí, que és una cosa molt estranya, perquè patia l'adolescència, el que diem, sempre ha estat, però d'alguna forma l'esperança hi era, i aquesta falta de vinculació, no?, amb l'entorn, aquesta... Perquè són elements essencials, o sigui, algú entenem que mirar a la nostra societat, mirar-nos a el que estem fent, a el que ens rodeja, per veure que estem fallant en aquests tres àmbits, concretament, no? Perquè els nanos no se senten vinculats, perquè tenen aquesta intensitat del dolor i del malestar, i sobretot perquè pensen que obren un llibre i perquè no posa, pues, fueron felices y comieron perdices, es veu una miqueta, no? Es desmunta, no? Que un adolescent no tingui vocació de futur, no sigui feliç, no sigui... Ja va, no? O sigui, perquè aquest el que es marca són els camins que jo haig d'anar, no?, d'anar emprenent. Et marca la via de ruta.
El fill de la psicòloga Cecília Borràs es va suïcidar amb 19 anys i el 2012 funda la primera associació espanyola que acull les famílies que ho han viscut. Cecília, amb què us esteu trobant en aquests moments a l'associació? Com si heu notat aquest impacte de la pandèmia, no? Què us arriba?
A l'associació ens arriben, a veure, ens arriba puntualment. Puc dir que en el 2021 vam atendre a dues famílies de menors i en el 2022 a una família. Això són menors d'edat. Però, clar, quan nosaltres agafem els casos que han mort per suïcidi de 18, 19 anys, sí que els familiars t'expliquen la història durant l'adolescència de patiment, d'autolesions, de tentatives prèvies. És a dir, els menors ens arriben pocs. He de dir que aquesta dada, que sembla que siguin pocs, en els 10 anys de l'entitat era molt difícil trobar-te la mort per suïcidi d'un menor. De fet, jo fins a l'any 2020 només recordava dos casos.
Cecília, com es pot sobreviure a la mort, al dolor de la mort d'un fill? No? Com es pot? Com es gestiona això? Quines eines t'ajuden?
El dolor per la mort d'un fill... cadascú ha de esbrinar què és el que li va millor. No hi ha una fórmula màgica. Has de passar-hi. No hi ha cap camí que es faci més curt, malgrat faci mal. I després has de fer, penso, i com és el meu cas, un camí personal bastant, bastant important, canviant, acceptant el repte del canvi que suposa viure una experiència tan dura com és perdre un fill.
Avui a l'Ofici d'Educar, prevenir el suïcidi de menors.
No m'agraden les etiquetes.
No existeixen les persones suïcides, només les persones en crisi suïcides. Francisco Villar.
Doncs el doctor Francisco Villar, per explicar tot el que cal saber del suïcidi, va escriure el llibre Morir antes del suicidio. Però dius que la gent fugia, sobte això, dius que li tenen por, escrius el llibre sobre el suïcidi de menors, allò que no existeix ni passa, històries invisibles que no consten enlloc, una realitat massa crua que no es vol escoltar i s'amaga per la por, la vergonya, la culpa i l'estigma. Per què li tenim tanta por al suïcidi? I com s'ha de parlar del suïcidi?
Bueno, suposo que la por la tenim precisament per això, una miqueta per el desconeixement, no? Per la part associada, per tota la vergonya que s'ha generat, perquè d'alguna forma, o sigui, les experiències també de les persones que han perdut, no? Això la Cecília ens ho pot dir molt bé, no? Les persones que han perdut amb un familiar per suïcidi, sembla com que la societat no els hi permet ni acollir amb això, no? Allà és molt sovint que jo sempre em queda com molt, bueno, em quedo molt impactat amb això, no? Que intentes explicar per què has perdut una persona, quan dius això, aquesta paraula, ja s'ha acabat la conversa, no? No et deixen com ni poder tu refer, no? La teva història, el teu... Llavors, com que sempre ha estat entre això, entre culpabilitzat, penat, pues, clar, això ha generat aquest escenari de tapar-ho, del desconeixement i d'aquesta ebullició, pues, de coneixement alternatiu, per dir-ho d'una forma, no? Si jo no sé el que passa, doncs m'ho invento, no? Perquè d'alguna forma tinc que gestionar aquesta realitat. I sí, efectivament, per molt que la vulguem tapar, pues no acaba de desaparèixer. O sigui, no li posem cara, no afrontem, ho neguem i allà està, no? Allà està
atormentant. No parlar-ne fomenta el tabú? Manté el tabú?
Clar, no parlar-ne. Si no en parlem, no en reflexionem i no ho puguem exposar, efectivament, o sigui, tens una carència d'informació, no? Que amb la que jo em pugui pues orientar i me la invento, perquè jo tinc que tirar. Llavors, jo me la genero i me la genero de la forma que em ve millor a mi. Llavors, si una persona em diu que es vol matar, pues aquesta angoixa, si jo me la crec, és molt, molt gran. Com que no he parlat de suïcidi, com que no sé què puc fer, com que no sé cap a on em tinc que adreçar, pues algú tindré que inventar-me, no? Com que segurament la persona aquesta m'ho està dient en aquest dia i el dia següent segurament la veuré, dic, ah, bueno, mira, la gent que ho diu no ho fa, no? I són finalment els que ho acaben fent. Llavors sí, efectivament, hi ha el desconeixement. Clar, el suïcidi té aquesta part de l'efecte contagi que, no? Que tan mal ha fet, perquè, per què? Perquè, pues això, perquè vosaltres des de la premsa ja ho teniu com una miqueta, si a mi em diuen, jo sóc un cap d'un informatiu, i em diuen, si parles d'això ho pots generar, ostres, doncs potser no ho parlo, no? Ni que sigui per prudència. Clar, això ha pogut funcionar un temps o no, perquè en realitat tampoc ha funcionat, però ara mateix ja això ja és directament impossible, o sigui, la informació arriba i la hem de readreçar. Com podem parlar d'ell? Sobretot, no sé, no posant-li com afegits que no en té, no? O sigui, tota la part romàntica del suïcidi, el suïcidi no és romàntic. O sigui, la mort no és romàntica, la mort és, bueno, al final de la vida és una desgràcia, és una cosa indesitjable. Llavors, posar-li romanticisme, com, no? Aquestes coses són, si es poden, s'haurien d'evitar, i tot el que sigui que jo pugui fer una associació de la situació de la víctima fàcil, que sigui, si jo em trobo en aquesta situació, la solució és aquesta. O mira aquesta persona que s'ha trobat en una situació que és molt similar a la meva i ha acabat fent un intent de suïcidi. Perquè és una miqueta el que imitem, les formes d'enfrontar les situacions amb les que ens trobem.
El doctor Francisco Villar ens parla al llibre d'una sèrie de fases del suïcidi: la ideació, la verbalització, senyals, gestos, els preparatius, les temptatives i la consumació. I al darrere, abans ens ho deia, hi ha el dolor, la desesperança, la dificultat de vinculació amb l'altre i la capacitat de portar a terme o no el suïcidi. Quins indicis, senyals ens han d'alertar, no? Com a pares, com a mares, com a educadors, no? Darrerament hem sentit a parlar molt de l'assetjament com vinculat al suïcidi, no? Què ens ha de posar en alerta, no?
El que ens ha de posar en alerta és això. O sigui, els adolescents tenim la sort d'aquesta de que són molt transparents. Llavors, ells, el seu dolor i el seu malestar no ho poden contenir, per dir-ho d'una forma. O sigui, a ells ja se'ls nota en canvis actitudinals, se'ls nota en canvis de l'estat, que poden ser també normals. Però en el moment en què nosaltres veiem que el nostre noi està molt abatut, que té molt de malestar i que comença a deixar de fer moltes activitats que ell ja feia, això ja es podria començar a intuir d'aquests dos elements. Està perdent contacte amb la vida, perdent contacte amb els iguals, amb les coses que li agradaven, i està patint. Amb aquest escenari ja seria possible pensar en l'amor com una sortida. Llavors, només amb això ja es podria fer una valoració. No fa falta ni que ens diguin aquesta vida és una merda, ojalà s'acabi tot. O sigui, no fa falta ni que arribi això. En aquesta situació jo ja sé que, escolta, noi, veig que tu estàs passant molt malament, fa un temps, com ho portes, veig que, a més, és que has deixat de fer coses que t'agradaven, has pensat en algun moment que la vida no val la pena, o estàs... Sí? Llavors començar per les primeres manifestacions del suïcidi, que precisament és aquesta valoració interna de la idea de la mort. No passa res, si no ho està pensant em dirà que no, home, no és per tant, però si està, que sàpiga que això pot passar, és una cosa que li pot alleugir i li pot ajudar a continuar expressant.
Una de les coses que insisteix el doctor Francisco Villar al seu llibre és que hi ha una sèrie de mites al voltant del suïcidi que ens diu que són molt perillosos perquè incrementen el nombre de morts per suïcidi, no? I que és bo, a l'hora de detectar identificar un possible cas d'un jove que es vulgui suïcidar, és bo revisar, no? I, per exemple, les persones que parlen del suïcidi no el cometen, aquest és un dels mites, els que ho volen fer no ho diuen. Aquest seria un, no? Si haguéssim de dir què és allò més essencial al voltant d'aquests mites, tu ens en parles de 8 mites, no? Repassem una mica aquests mites que ens fan mal i que d'alguna manera fomenten el suïcidi.
Bueno, jo et diria, o sigui, si una persona està pensant en el suïcidi i està plantejant-se acabar amb la seva vida i vol obrir una línia de diàleg expressant això, si jo directament em quedo tranquil pel fet de que ja ho ha dit, què té que fer perquè jo el tingui en compte? Què té que fer? Nosaltres sabem del suïcidi i de la conducta suïcida i del comentar el suïcidi que això que diuen una crida d'atenció, què vol una persona? O sigui, què necessita una persona? Què guanya? Perquè una persona no aconsegueix tenir més amics dient que es vol matar. Al contrari, perquè si això es prellonga amb el temps, la gent comença amb aquesta angoixa no poder tolerar i al final s'acaben quedant una miqueta aïllats i apartats. No aconsegueix millorar les seves relacions amb els seus pares, perquè si no s'ho prenen en sèrio, perquè passen d'ell i no s'ho prenen en sèrio, i si s'ho prenen massa en sèrio, llavors comença a ser algo persecutori, de veure com... O sigui, no millores cap àmbit de la teva vida. Llavors, aquests elements que t'han generat aquest dolor i aquest malestar s'acaben com acumulant i s'acumulen amb aquest descrèdit, amb aquesta vergonya, amb aquest, no? Perquè hi ha una part de que la tentativa de suïcidi, fins i tot, no? El que diuen, això de que els homes moren més per suïcidi que les dones, no? I que alguns diuen, bueno, però és que els homes tenen associat de manera històrica de que els intents de suïcidi és una cosa, pues, dintre d'aquest masclisme com de dones, no? Llavors els hi fa molta vergonya. Llavors, quan ja estan en aquesta situació, ja tiren cap endavant i ho acaben fent. O sigui, no tenen tirada enrere, no? Llavors, assumir això com algú que ens pot passar a tots i que ho tenim que afrontar, o sigui, és ser valent, és no deixar a la persona sola. Perquè tots aquests mites l'únic que està buscant és protegir el que t'escolta, el que t'hauria d'acompanyar per evitar-se aquest dolor. Escolta, això va de dolor, o sigui, i ho tenim que entomar i es té que atravessar. I en aquest moment el tenim que, això, que acompanyar, que donar-li cara. Llavors, tot el que sigui desacreditar a la persona que t'ho està dient, mal assumpte. O sigui, és veritat que el nano et diu, escolta, vull matar, vale, et vols matar, anem a veure per què. I és més, no? I traduïm això amb, doncs mira, no em sento bé, no em sento acompanyat pels meus amics, penso que ho faig tot malament, llavors aquí s'obre un desplegable de coses que jo sí que puc ajudar. Però això ho hem d'agafar per traduir això, aquest malestar, per anar allà i transmetre esperança.
Hi ha persones més propenses al suïcidi que genèticament puguin tenir una tendència?
En principi, el que es parla és en el concepte aquest de la capacitat de suïcidi, sí que parlen de tres variables, variables intrínseques de la pròpia persona, variables que tenen que veure amb l'aprenentatge i variables pràctiques que tenen que veure amb com jo tinc accés als mètodes. Llavors sí que es diu que amb aquestes variables intrínseques seria que hi ha persones, doncs, si una persona té molta por a la sang o té molta intolerància al dolor, això com li ajudaria a no entrar en aquestes conductes, no? De vegades també es parla com de la impulsivitat, no? Doncs si una persona és més aviat més impulsiva i pot fer la tentativa de forma més ràpida, llavors sí que haurien algunes característiques que podrien fer, però parlem de la capacitat de suïcidi. O sigui, amb això tenim tots els factors de que generen dolor, que són tots els factors de risc, efectivament el bullying, però qualsevol situació que generi dolor, i tindríem els factors protectors que tenen que veure amb la vinculació amb l'altre. O sigui que això de l'última part de la meva predisposició vindria al final. Jo tinc més capacitat de suïcidi que l'altre, però un es planteja la capacitat de suïcidi amb els dos previs passos. O sigui que...
Avui a Catalunya Ràdio, un temps de suplement a l'Ofici d'Educar, prevenir el suïcidi de menors.
I una escola que m'ajudi a créixer.
Preguntar a una persona amb idees de suïcidi no incrementa el risc de cometre'l, sinó tot el contrari. Francisco Villar.
Cecília Borràs, abans ho dèiem, psicòloga, mare d'un jove que es va suïcidar, impulsora de la primera associació per abordar el tema. Què li diries a una família que estigui passant pel suïcidi d'un fill o de filla i que d'alguna manera no veu llum al final del túnel? Què li diries?
Jo els diria que és molt important que coneguin a una persona igual que hagi viscut aquesta experiència, perquè només el fet de conèixer, encara que sigui un cop, algú que ha pogut sobreviure i que ha pogut refer una vida, reconstruir una vida que és diferent, dona esperança de que sí, si hi ha pogut, jo puc fer-ho també, o de compartir allò que més els hi preocupa del seu procés de dol, un dol que és complicat i llarg.
I què li diries a la gent de l'entorn, no? Perquè encara hi ha molt estigma, és a dir, quan a alguna persona se li ha mort un fill com el teu cas, l'entorn es queda a quadros i no sap què dir, no sap com afrontar-ho.
Sí, sol ser el més habitual, que no sabem, no estem preparats per una mort tan inesperada, més d'una mort d'una persona jove i que sovint és tan tràgica. Jo sempre dic que en aquests moments tu has de ser qui mana al voltant del teu voltant, d'aquelles persones que realment t'aporten una ajuda, que et validin el teu dolor i de fugir d'aquelles persones que no t'estan aportant res en el teu procés de dol.
Clar, l'associació d'alguna manera neix per aquesta voluntat d'ajudar l'entorn, no? I què és el que com a entitat podeu oferir a totes aquelles famílies que tinguin una experiència tan desgarradora, la pitjor com aquesta, no?
El primer sentiment que tens quan tu ho has viscut és una solitud enorme. No pots conèixer en el teu voltant algú que hagi viscut aquesta experiència, una qual cosa, qui més en el món això li està passant, perquè tenim, com deia abans el doctor, molta desconeixença sobre aquest fenomen. Nosaltres llavors oferim aquestes acollides, que tu puguis trobar-te amb una persona que ha viscut aquesta experiència, que puguis explicar, necessitem parlar, reconstruint una narrativa d'allò que hem viscut i després oferim els grups, o sigui, que no només sigui una persona, sinó que tu puguis conèixer altres companys d'experiències i compartint, parlant, validant, puguis sentir-te per fi compresa en el teu dolor i que no ets l'única que està passant per això. I això és el que oferim.
Posar paraules i poder parlar del fill, perquè Totalment. El fill va existir.
Totalment.
Fa uns dies vam saber que el govern donarà permisos laborals de màxim 15 dies per acompanyar persones amb risc de suïcidi prescrits per un metge. Cecília, què més estaria faltant si haguessis de reivindicar i ara tens l'oportunitat de fer-ho? Què estaria faltant?
Bé, són notícies positives que van sorgint, no hem de desmereixer aquesta acció, no? Però sí que és cert que es va fent coses com aïllades, sense una estratègia que ajudi a donar un missatge a la població sobre l'imperatiu que necessitem de fer coses globals, més orientades a objectius, perquè estem parlant de la vida de més de 4.000 persones cada any a l'Estat espanyol, la qual cosa no sembla que s'estigui fent els esforços suficients per fer una evitació, no? O com a mínim donar. Són passos tímids i que dona la sensació que sí, que són necessaris, però no estan dintre d'una visió global sobre la magnitud que això implica a nivell social i de salut.
Maria de Quesada és periodista, impulsora de l'associació La Niña Amarilla, que fa prevenció i divulgació del suïcidi, i autora del llibre La Niña Amarilla, on explica sense embuts el seu intent de suïcidi. Quan tenia 15 anys, diu, vaig intentar suïcidar-me. No sé en quin moment vaig començar a notar que alguna cosa dins meu s'estava partint en trossos. Explica la Maria que va sobreviure a l'intent de suïcidi durant 10 anys com va poder. Li hem demanat què la va ajudar a sortir del pou i a fer el clic.
Precisament va ser el meu intent de suïcidi, el clic. Vaig tindre molta por, em vaig adonar que jo no volia morir, això ho tenia molt clar, i que havia de superar-ho i d'integrar-ho d'una altra manera. La veritat és que no va ser fàcil perquè no vaig tindre l'ajuda ni el suport, ni professional, ni familiar, ni personal, més que res perquè no n'hi havia informació en aquell moment. Vaig continuar com vaig poder i en temps i molta paciència. Més endavant sí que vaig demanar ajuda professional i anant a teràpia i canviant moltes coses, no, de com enfrontava el dia a dia, no, de la vida, i sempre pensant que allò era una situació que anava a canviar, doncs vaig eixir. I jo crec que el moment en què vaig saber que podia ajudar a tres persones va ser quan algú va compartir una situació molt similar a la meva, no? D'un intent de suïcidi en l'adolescència, i ahir sí que vaig decidir parlar perquè sabia que podia ajudar i en ajudar-nos a trencar aquest tabú.
A vegades se'n fa un ús amb les emocions.
És molt important considerar i posar els mitjans de comunicació al servei de la prevenció del suïcidi. Francisco Villar.
De fet, diu el doctor Francisco Villar, la majoria de persones que intenten suïcidar-se aconsegueixen resoldre la seva crisi vital en lloc de morir per suïcidi. Ens parles de tres tipus de persones d'alt risc. Les que tenen dificultats de gestió emocional i socialització, les que tenen un trastorn de salut mental i els que viuen una crisi estressant puntual. Estratègies, la Maria ens en deia alguna, d'afrontament per un jove que es vol suïcidar, no? Tant el que és en l'urgència com a llarg termini, no? Què es pot fer per ajudar-lo? Per ajudar-lo a sortir d'aquella situació de no haver sortida?
Pues mira, precisament això, no? Una miqueta de poder transmetre aquesta esperança, perquè tots aquests casos, jo estava pensant, estava escoltant ara a la companya i pensava, ostres, lo agraïda que té aquesta ella amb aquesta noia de 15 anys que va decidir sense garanties, perquè això, la noia de 15 anys era impossible que s'ho plantegés, o sigui, ella es veia en una situació d'estar patint amb aquesta situació, i ara 10 anys després o 20 anys després es veu en una situació d'ajuda a l'altre. O sigui, jo crec que també, no?, entre d'altres coses, agraïda a pues una miqueta com tots, no?, tenim que estar agraïts a nosaltres mateixos de dir, ostres, en aquell moment tan dur vaig optar per continuar sense saber el que em venia després, i això és un agraïment, no? Clar, en aquest moment la persona no té aquestes garanties, perquè tu no la pots dir, escolta, és que en 25 anys estaràs de tal manera, en 35 estaràs de tal altra, i això valdrà la pena. Però sí que tens que poder posar-li amb aquesta, no? Deixar-la ni que sigui amb aquest dubte, no? De que potser tot això pot passar, perquè passarà. La vinculació amb l'altre és importantíssima. O sigui, si una persona pensa que és una càrrega per als seus pares, amb aquesta idea que té, el que té que rebre de resposta, ja no et dic són paraules, és que són gestos d'amor, no? De que jo estigui allà i que estigui acompanyat, de que jo faci tot el que pugui perquè tot això es desmenteixi, no? I si jo tinc un amic que vol suïcidar-se o que m'ha dit que està en un moment de crisi suïcidar-se, jo no li diré, escolta, pots comptar amb mi, no, jo aniré a buscar-lo, faré d'amic passat i amb gestos desmuntaré aquesta idea que s'ha fet aquesta persona de que perquè tots som necessaris, tots som, o sigui, tu la teva sensació de que tu l'altre no t'estima no pot negar que l'altre t'estima molt profundament, no? Però aquesta sensació sí que la pots tenir. Llavors com li contrastem totes aquestes idees a la persona que en aquell moment pues potser, efectivament, la vida l'està apretant, no? O sigui, no acaba de trobar la sortida. Llavors això, o sigui, posant-li molta vinculació amb gestos, no amb paraules, i transmetent esperança. O sigui, escolta, és que tot això passarà, tot això ho hem vist, ho hem passat tots, i jo t'acompanyaré. O sigui...
Fa uns mesos una youtuber francesa de 23 anys amb problemes mentals va anunciar per xarxes el seu suïcidi assistit a Bèlgica. Abans ens parlaves de l'efecte contagi amb el suïcidi, no? Expliques en el teu llibre, per exemple, que és molt curiós, que amb aquella sèrie de Netflix 13 razones va augmentar la demanda del vostre servei un 32% durant l'emissió de la sèrie, no?
Bueno, no només amb la meva, amb la nostra, o sigui, amb la nostra unitat, amb el món, o sigui, perquè hi ha estudis que ho corroboren. Llavors això de l'efecte suïcidi, llavors és el pitjor dels escenaris de suïcidi. O sigui, jo poso amb una persona que... una miqueta, perquè és un suïcidi gairebé, jo no l'he pogut veure, ho he dit per el que m'han explicat, perquè era com intolerable per mi. Llavors, t'estan explicant, o sigui, totes les raons perquè jo faig una venjança, no? Fixa't el que m'ha passat, fixa't els meus companys, fixa't el psicòleg que tampoc, els meus pares que tampoc, o sigui, i jo per venjança amb ells anul·lo la meva vida, quan amb totes i cada una de les dificultats que havia presentat la noia amb els altres capítols, o sigui, jo tenia mil opcions de poder, no?, de poder afrontar-ho. Llavors a mi em sembla una sèrie, bueno, clar, o sigui, és aquelles que diguis tu, una cosa que treuries aquesta sèrie, o sigui, agafo la identificació amb la persona, amb una persona vulnerable de 15 anys i noia més, que sabem que són les noies, les persones més vulnerables en aquest moment, li enganxo, no?, coses que em puguin vincular, que em pugui sentir identificat, i després li dic, escolta, mira el que ha fet amb això que t'està passant a tu, mira el que ha fet. Clar, és que sí. No ho sé, jo estic emprenyat i molt emprenyat, de fet, perquè ho poden fer amb moltes vies. No sé, han aconseguit que pugin els jugadors d'escacs, i els escacs són una cosa fantàstica també, només amb una emissió d'una sèrie. Llavors, o sigui, una miqueta com de responsabilitat, nosaltres sabem que l'efecte contagi existeix, i aquest ja és que és pitjor encara, perquè està buscat, o sigui, perquè jo necessito connectar amb la gent. Llavors li dono urnos.
Més coses controvertides. Diu la periodista Maria de Quesada que hem explicat malament el cas de Sallent.
Soc perfectament conscient, perquè soc periodista també, que no ens han ensenyat a comunicar el suïcidi de manera responsable per a ser part de la prevenció. No es tracta de recriminar als periodistes que ho estan fent malament, sinó que, com no tenen la formació, no saben com fer-ho. I què hem de fer? És molt senzill, és anar a les recomanacions que ja tenim per part de l'OMS des de l'any 2000, en realitat, però que ja han tingut diverses actualitzacions penjades al web del Ministeri de Sanitat, agències com EFE, que ha donat unes pautes de comunicació, i més recentment una guia que hem publicat des de l'any Amarilla en col·laboració amb Papageno.es, professionals en prevenció, intervenció i postvenció del suïcidi, i AFASIP de les Illes Balears, de supervivents de mort per suïcidi, on donem les pautes adequades segons la evidència científica per a que la comunicació siga responsable.
En concret, què s'ha fet malament en el cas de Sallent?
Ens hauríem de preguntar per què donem aquesta informació, no? Estem donant la informació per a previndre que passen en altres llocs, aleshores no estem pensant en la família ni estem pensant en les xiquetes, que una d'elles està encara viva, com ha de viure la resta de la seva vida en totes les notícies, als mitjans de comunicació, i damunt és més greu perquè són menors. Des del punt de vista legal, estem donant una informació en noms, cognoms, barri, col·legi, escola, vull dir, estem estigmatitzant encara més aquestes xiquetes que després de tornar a la seva vida. Aleshores, no s'hauria d'haver donat aquesta informació. El que se podria haver fet és que, ja que sabem què ha passat i que sabem que és un cas molt greu, podríem fer un estudi de quants casos tenim en Catalunya d'assetjament, entrevistes a persones que ho han patit, que ja ho han superat, o professores, professors, parlar del tema des d'un altre angle per a no posar el dit en la ferida de les persones que ho estan patint.
I què més hem de tenir en compte els periodistes a l'hora de parlar de suïcidi?
Els intents de suïcidi no són notícia, i els suïcidis de persones privades, que no siga un personatge públic, no és notícia, i és una de les primeres regles i normes que estan a les recomanacions. Altra cosa que s'ha fet molt malament és parlar del mètode, el jo, això no s'hauria de donar mai, perquè el mètode el que fa és efecte contagi, i això l'evidència científica ho diu. I una altra cosa que es fa molt als mitjans de comunicació és enllaçar directament causa-efecte, és a dir, l'assetjament que estaven patint les xiquetes, que no dic que no siga veritat, segur que n'hi havia assetjament i hi havia més coses, però mai és una sola cosa. O sigui, no podem dir als mitjans de comunicació que com eren assetjades es van intentar suïcidar, sinó que és un cas molt complex, el suïcidi és un tema molt complex, molt més que causa-efecte, sempre n'hi ha més factors. I jo això sí que ho puc dir, perquè en el meu cas va ser aixina, no era una sola cosa, sinó que van ser moltes coses que es van juntar i que finalment pues, no vaig poder gestionar les emocions ni gestionar aquella situació.
I quina és la informació que sí que hem de donar?
Podem parlar donant informació útil i vàlida a les famílies, els senyals d'alarma, quan un adolescent pot estar patint i com donar-li el suport i l'ajuda que necessita. Parlar amb professionals de la salut, psicòlegs, psiquiatres, parlar amb professors que ho hagin viscut i que sapien el que funciona i el que no funciona quan parlem amb els adolescents. Parlant també amb persones supervivents, això és molt preventiu, no? Mares, pares, fills, germans de persones que s'han suïcidat, com han d'afrontar una nova vida diferent sense els seus éssers volguts, i sempre, sempre, sempre donar les línies d'ajuda, informació útil per a la població, i damunt de tot és el respecte a les famílies, perquè si fora la teua xiqueta ho hauries contat.
Em sento engabiat com un ocell, de veritat.
Parlar amb els supervivents és molt preventiu, Cecília, ens diu la Maria Quesada.
Sí, de fet som uns agents actius per la prevenció. No hi ha cap mort o situació d'una mort per suïcidi igual, sempre hi ha aquests aspectes que ho fan diferent, i sempre ens pot donar pistes de com, cap a on pot anar les tendències. Abans deia el doctor Vilar, hi ha una desvinculació. Aquesta desvinculació, al cap d'aquests anys, nosaltres hem vist que no es fa anar jugant al pati o al parc, es fa d'una altra manera, que és amb els dispositius, no? Ja no entra tant a les xarxes socials, o a les xarxes socials està donant uns missatges que no són positius. I això som els pares que, rebuscant respostes a preguntes que mai tindrem, ens en donem compte.
De fet, el doctor Francisco Villar explica el llibre Morir antes del suïcidio. Una cosa que és sorprenent, diu, les xarxes són també niu de grups prosuïcides. Parles de grups de WhatsApp prosuïcida on expliquen i mostren els seus intents. Això no es pot denunciar o tancar?
Jo esperaria que sí, perquè ara ja això va ser quan feia allò del llibre, ara ja ho tenim, ja no fa falta ni el WhatsApp, perquè ara estan els perfils de TikTok, els perfils de... I llavors són nanos que fins i tot pues, acaben això agafant partit, no? Formant part d'aquest grup de forma activa, dient que la vida és una merda, que no val la pena, que es tenen que matar, que estan... Llavors quan una persona al final acaba defensant aquesta postura davant de no sé quants seguidors que li estan com aplaudint això, arriba un punt amb el que tens que, no? que respondre amb l'audiència, i si estàs dient això pel principi de coherència. O sigui, és molt difícil treballar ara amb nanos per les seves raons per morir, quan una de les seves raons per morir és que han estat dient que ho farien, i tenen una gent allà esperant que ho facin, no? Han estat fent una miqueta el joc del ratolí i el gat allà buscant, tallen alguns, la que troben la talla n'obren una altra. Sí, jo crec que sí que ho fan, sí que ho intenten, però no ho estem aconseguint, no estan aconseguint.
Cecília, com es pot viure per part d'una família la por que ho tornin a intentar?
Uf. Es veu amb molta, molta angoixa, a vegades potser massa, perquè acabem amb aquesta persona no deixant-li viure d'una forma normalitzada per l'edat que li toca, no? Hi ha aquesta por, però que ho torni a intentar implica també donar-li una confiança, no? De que són crisis, totes les persones han tingut crisis, s'ha d'estar retallat i s'ha de fomentar una comunicació molt, molt bona i molt transparent a la família, inclús tenint aquella paraula d'auxili o en aquella situació de ara no estic bé, o que sigui això molt, molt, molt fluid per la família, perquè si no sí que es veu amb molta, molta angoixa.
Jo us diria que o sigui, amb la sensació de que ho has fet tot, que tot el que estava al teu abast ho has fet. Uh-huh. Llavors això és el que diu Cecília, no? Si el meu fill, jo tinc una preocupació de que el meu fill ho torni a fer i em diu que vol sortir amb els seus amics, amb un amic que jo sé qui és, que puc comptar amb ell, això ho tinc que promocionar, ho tinc que garantir, perquè el que necessito és això, que estic vinculat a la vida i posar amb la balança aquesta de les coses positives i negatives, de posar alguna cosa a la balança de cap a la vida, i això sempre són les experiències positives, les experiències amb els altres, la uh-huh. participació amb l'altre. Llavors jo el que sí que faria és posar una persona que està preocupat pel seu fill d'entrada i sense cap mena de dubte tenir tota la medicació sota clau i fora de l'abast de la persona, especialment quan està en crisi de suïcida, eh? Això jo ho faria a tothom per fer una intervenció de prevenció universal per a la persona que està en risc i que la persona ho vegi, perquè de vegades o sigui, tu fas una miqueta com pla de seguretat, perquè l'accés a mètode és un dels principals factors de risc, un nano que arriba, jo que sé, a la tarda, que ha tingut un bon dia, que ha fet un intent de suïcidi i arriba a casa i veu pues, tot el calaix de la medicació, plena medicació, pot pensar, mira, els meus pares que despistats, no? Però, escolta, si jo arribo per la nit, que m'ha anat mal el dia i que penso tal, arribo allà i veig la medicació allà, dic, ostres, a sobre de que, no? de que m'ho estic passant molt, molt malament, als meus pares no els importo, no? No? O sigui, s'ha de contemplar aquesta part. Llavors, sí que jo diria que és relativament senzilla la prevenció del suïcidi, vol dir posar límit a les mesures de o sigui, posar seguretat als factors que tenen que veure amb la prevenció d'accés a mitjans letals, això ho té que veure el teu fill, saber que tu estàs participant amb ell, amb que qualsevol proposta que vulgui anar amb la vida, jo la reforçaré, escolta, vull anar amb amics, amb quins, amb aquests, tal, que em vull anar sola, no sé quant, bueno, això ja no tant, però sí tinc, llavors fomentar tota aquesta part, no? El que hem dit abans, transmetre la importància que és per nosaltres, prendre totes les mesures de seguretat i assumir els riscos quan el risc vol dir que és perquè es vinculi amb un altre, amb una participació amb iguals o amb activitats pròpies que pugui gaudir.
La Maria de Quesada té 42 anys i dos fills. Com podem educar per prevenir el suïcidi dels nostres fills i filles?
Parlar en claredat en els nostres fills i filles, no ocultar, no? Si estem mirant un programa a la televisió i el tema del suïcidi, o si n'hi ha una notícia, o si n'hi ha una pel·lícula, una sèrie on es pot parlar del tema, es parla. I si n'hi ha un suïcidi, desgraciadament, en l'entorn familiar, es parla i es dona l'espai, no? I jo ho sé que sempre es fa per protegir, però el que fem és ser part del tabú, no? N'hi ha que donar aquest espai per parlar obertament, dels pensaments suïcides que podem tindre al llarg de la vida i que això no significa que anem a passar a l'acció, no? I també informar-nos bé, conèixer els senyals d'alerta per a saber quan els nostres fills o filles estem passant un moment delicat i podem ajudar-los, també conèixer els factors de risc i de protecció, mai llevar l'importància a una verbalització ni a que prestar l'atenció adequada.
Diu la Maria que la prevenció s'ha de mirar des d'una perspectiva global i social.
No solament les famílies, sinó també a les escoles, centres educatius. N'hi ha que tindre una formació adequada, no?, per a detectar casos de persones en risc i n'hi ha que saber com funcionen els protocols que n'hi ha. En el cas de professionals de la salut, també tindre la formació adequada i si no ens l'han donat en la universitat, buscar-la. I això és una cadena que tota la societat ha de despertar, no?, aquest problema social i posar de la seva part per a que les solucions arriben. I per suposar, les administracions han de donar suport, posar els recursos necessaris que fa falta per a que les persones que estan en risc rebran l'atenció que necessiten en el moment que la necessiten, i ha de ser una reivindicació social de tota la societat. Hem d'alçar-nos i dir, bueno, basta, més de 4.000 suïcidis a l'any en Espanya no són suficients per a que el govern pense que fa falta un pla de prevenció estatal. Jo crec que ja són moltes morts.
La por, de vegades, em paralitza.
Avui a l'Ofici d'Educar, prevenir el suïcidi de menors. N'estem parlant amb el doctor Francisco Villar i amb la Cecília Borràs. La prevenció, sí, diu el llibre el doctor Villar, anar al metge de capçalera, però després els CDIAPs i els CESMICs estan saturats. Això és una realitat. És a dir, com s'acull aquest malestar tan important que estem avui posant sobre la taula i com es donen eines perquè no arribin en el moment en què t'arriben a tu ja i ja tenen la convicció que volen acabar amb la seva vida.
Sí, però jo, o sigui, perdona, però torno al mateix, o sigui, jo, si no tenim suficients recursos, vale, pues ja s'ocuparà salut d'intentar com posar més recursos, com posar, però és que aquí tots som partícips, o sigui, tots tenim alguna cosa a fer, o sigui, la prevenció del suïcidi, què té que veure amb la vinculació amb la... Mira, hi ha dos factors de risc, dos factors protectors que serveixen per tot tipus de conducta de problema. Una, la vinculació a l'escola, i traduïda per la sensació del nen de que l'escola ho valora i garanteix una miqueta aquesta paraula que no m'agrada gens, però bueno, com són estudis americans, sempre la posen i estan preocupats per el seu èxit, que suposo que seran diferents àmbits de la vida, i la supervisió dels pares, i traduïda per algo molt senzill, de saber on està el teu adolescent i amb qui en tot moment. O sigui, fixa't, o sigui, hi ha un pas com molt senzill. Llavors, com puc fer jo amb un CESMIC per intentar aconseguir que un nano se senti partícip d'una situació social? Pues a lo mejor no tiene tanta capacidad y té en aquest àmbit molt més a dir, pues el seu entrenador de vòlei o el seu entrenador de futbol. O sigui, això és una cosa de que ens implica a tots. Si jo no puc amb la globalitat o no puc posar més places, bueno, però jo com a ciutadà puc fer algo. I aquesta part sí que la tinc, o sigui, són responsable de poder-la fer. Llavors,
i a l'escola s'ha de parlar el suïcidi?
A l'escola, jo, o sigui, en principi estava vetat el suïcidi a l'escola. A l'escola no passaven índex de suïcidi i tu parles amb professors que porten 20 anys d'experiència i et diu, escolta, això a la meva classe no passava. Si tothom està dient que està, que és present, que una classe, que una aula, amb les dades que has donat tu de prevalença, que ho tenen, és que no hem volgut mirar. En principi sabia la part aquesta de dir, escolta, a l'escola no es parla de suïcidi. Després es van fer plans multimodals que tenen que veure, bueno, en diferents accions. I ara hi ha intervencions... El JAM, hi ha intervencions específiques per abordar el suïcidi, per treballar els recursos personals d'una persona, d'enfrontar la vida amb l'àmbit escolar. Jo, com que el suïcidi té que veure amb la prevenció del suïcidi té que veure amb incrementar la persona d'habilitats per poder afrontar la vida, pues no sé si li tens que posar el nom, però és que estàs fent prevenció de suïcidi amb moltes coses que estàs fent, amb moltes coses, i no ho sabem.
De fet, diu el doctor, el suïcidi pot ser una decisió individual, però sorgeix, evoluciona i s'executa en un marc comunitari. Tots som responsables que un dels nostres joves acabi amb la seva vida. Som la seva tribu, la seva comunitat. Prevenir-ho és una responsabilitat i no fer-ho és un fracàs. Cecília, crida final, què ens diries? Perquè no seguim amb aquesta situació, no? Que puguem realment aturar aquest suïcidi de menors.
Bé, jo crec que amb les paraules del doctor Villar està ben clares. Hem de tornar a tenir aquest concepte de hem de cuidar, com fan una tribu, no? I no veure com l'adolescència com un període que nosaltres això ja ho hem passat i que no va amb mi. Vull dir, ja, i això ja, com, ho has de passar malament, evidentment, però jo t'he d'acompanyar. I no, ja t'ho faràs, no? I mentre tinguis qualsevol últim mòbil o el Galaga en Boi o el que sigui, pues mentre vas entretenint la vida. I no és això, no és això. És una etapa que és de, bueno, de transició cap a l'època adulta, i més que mai les persones que estan convisquent amb aquella persona hem de fer de tribu, d'estar al costat.
I ser participatiu, perquè de vegades, o sigui, jo he vist nanos com tots, perquè passes per la porta d'una escola i veus a nanos, o sigui, la intensitat que tenen, com es tracten, perquè es tracten fatal i sembla com que estiguin com mig de broma entre ells, i, o sigui, de vegades és molt, o sigui, ser partícip nosaltres, involucrar-nos amb els joves que no aconsegueixen aquesta vinculació amb els iguals, perquè el que esperem és que aprenguin a vincular-se amb els adults. Si algun jove s'ho passa molt malament amb els seus iguals, escolta, dona-li algun recurs d'adult, agafa-t'ho, no ho sé, jo sempre dic la del Gran Torino, perquè és una pel·lícula entranyable, no?, d'un senyor gran que ja sembla ser que per la seva família no és ni important ni res, i d'un nano allà amb moltes dificultats socials que li diu el atontao, que li diu de fet, no?, que està allà com inhibit, com tal, i com amb aquesta vinculació algú de la comunitat que semblava com que ja no tenia res a fer adopta amb algú de la comunitat que no acaba d'entrar amb els seus iguals, perquè a més els seus iguals pues, no serien el més apropiat, i l'acompanya i el convida a la vida, i es veus allà participant i arreglant coses, un senyor gran amb un jove que ja s'està sentint. Llavors això de que no només el jove té que estar amb el jove, bueno, o no, i si li costa molt, escolta, dona-li altres alternatives, que no es quedi sol i només amb aquesta via.
Recordem que les persones que tinguin pensaments suïcides poden demanar ajuda als telèfons 061 i 024. També hi ha disponible el número que va posar en marxa l'Ajuntament de Barcelona, el 900 92 55 55. Busqueu també, si no, Morir antes del suicidio, del doctor Francisco Villar Cabeza, i atreviu-vos a llegir-lo. I també, si no, La niña amarilla, de la Maria de Quesada. Avui n'hem parlat a l'Ofici d'Educar, com prevenir el suïcidi de menors, i ho hem fet amb el doctor Francisco Villar, psicòleg clínic, coordinador d'atenció a la conducta suïcida en l'Hospital de Sant Joan de Déu, i la Cecília Borràs, psicòloga, que el seu fill es va suïcidar i que ens ha volgut també portar el seu testimoni. Moltes gràcies per haver vingut avui a l'Ofici d'Educar. Una abraçada a tots dos.
Gràcies.
Una abraçada.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I el llibre per somiar d'avui és Hi havia una forma, de Gazzole Cruciforme, Jaume Centelles, de l'editorial Barret.
Barret, molt bé. És un llibre ben curiós, perquè comença dient hi havia una vegada, a dalt d'una muntanya, un castell immens anomenat Punxerut, Dret i Dur. I és un llibre que explica, està de camí entre un conte popular, que explica és una història popular, un conte, i la geometria, perquè tots els personatges són éssers geomètrics. Només que el rei i la reina, que són els que manen en aquest castell, són bastant rígids i no admeten altra que no siguin formes rectes i punxegudes, i tot el que se'n surti d'aquí malament ho té. I com en els contes, tenen molts fills i arriba un dia que ells han de buscar successor, però tots els que tenen no els hi acaben de fer el pes, perquè un és molt ondulat, l'altre és aclofat, l'altre és guerxo, l'altre és una mica inflat, l'altre és deforme, i no estan contents amb els seus fills. Aleshores el rei decideix que aquells que els hi tallin el coll directament. Però la reina diu, no, se'ls emporta, com als contes populars, se'ls emporta allà al bosc, i allà troben una fada que els ajuda, i se'ls queda, i aleshores li dona a la reina un do, una pòssima, perquè tingui un fill com ha de ser. I té un fill, que en realitat és una filla. Perfecta, meravellosa, una filla que és un triangle equilàter d'aquells que miris per on el miris, és perfecta. Línies pures, simetria total, ideal per ser la seva filla. I a partir d'aquí, la nena va creixent, no pot fer el que ella vol perquè els pares l'ensinistren bé a la matemàtica i res de divertimento. I arriba un dia que la nena es fa gran i li han de buscar pretendent, algú amb qui es casi. I aquí comença la segona part de la història, que és que tots els pretendents a la noia no li fan el pes. I el pare s'enfada molt i li diu, bueno, el proper que entri per la porta, aquest serà el qui es casarà amb tu. I quan entra el següent per la porta, és una mena de cosa boteruda, de xiclet estrany, sí, de color rosat. I el rei diu, això ja no sé si podré aguantar. El porta amb una màquina i el trinxa i el deixa ben quadradet. I ja, bueno, no ho explico al final, però és curiós perquè està maquetat d'una manera molt elegant, té el text està sota com si fos així els TVOs antics, i també de tant en tant hi ha marcs negres amb lletra blanca com a les pel·lícules aquelles del Charles Chaplin, que fa de molt, bé, molt bon llegir. Crec que és un llibre xulo que li agradarà a partir de 6-7 anys, i hi havia una forma, és un bon llibre per llegir amb els pares i comentar-lo i parlar d'això, de les tiranies també, perquè els reis són bastant tirans, i les coses de la vida. M'ha agradat molt, està molt ben editat, és un objecte, com a objecte és preciós i gran xul, gran llibre.
I la pregunta pel concurs dels llibres per somiar de Hi havia una forma és: quina forma té la princesa del conte? Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge. I ja tenim la guanyadora del darrer llibre, El món de Sofia, que és la Mònica Morales. L'enhorabona per la Mònica.
Sí, un gran llibre aquest.
Tu quina forma seria, Jaume?
Jo crec que seria de les boterudes. No em veig massa rígid.
No?
No ho sé.
Ah.
No ho sé.
Sí, és una combinació.
No m'agraden massa les línies rectes i els angles així.
Deixem com un cercle, va. Ja està.
Home, un cercle també és molt perfecte, eh?
Sí,
sí, sí. Sí.
Gràcies, Jaume. Petons, fins a la propera.
M'ajudes a fer un hort?
I la setmana vinent hem sobrecarregat l'escola de funcions. Us deixem amb Som imprescindibles, de Murruts, per sensibilitzar sobre el suïcidi juvenil als instituts. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. Petons, de la Núria Ventura i la Rosa Silluei. Fins la setmana vinent.
Al matí, diem bon dia a la vida. Desvanits de tornar-te a veure així. Volam el vent, oblida del bac, el cert és volar, tu pots derrocar, totes les parets, la força del bac, ens torna a poder. M'agrades ben lliure, m'agrades com eres, m'agrada sentir-te, gaudir-te de veres, tenir-te entre braços, creuar les fronteres, sentir-nos capaços. Perquè tu ets la llum que desperta tots els arbres, que ens abraça i ens aplega, que remou totes les branques. Perquè tu ets el foc que encendrà velles fogueres i el farà brillar.
pa-ra-bam, pa-pa-pam.